Quadern 147 de Cristianisme i Justícia. Identitats per al segle XXI. A càrrec de Joan Carrera i Carrera. En aquest començament de segle ens movem entre dues tendències que, tot i que puguin semblar oposades, tenen lloc simultàniament. D'una banda, la dels qui pensen que aquest segle serà el del cosmopolitisme, on els estats i les cultures fortes perdran poder cedint el seu lloc a una certa cultura global. Aquesta, segons ells, es manifestarà cada cop més en estructures supraestatals amb poder real sobre els estats, unions econòmiques i polítiques, moviments socials globals, organismes supranacionals especialitzats. L'altra tendència ve representada per aquells que presagien un retorn a formes més tribals. Dins d'aquesta segona tendència hi ha dues visions diferents. La d'aquells que s'inclinen per un cert xoc de civilitzacions, de les grans cultures, i la d'aquells que amb una visió més positiva presagien un cert reconeixement, respecte i convivència entre cultures diferents. Aquesta convivència es manifestaria en formes polítiques que respectarien el dret de les esmentades cultures a existir dintre de marcs globals de convivència, i en les quals aquesta diversitat cultural seria valorada com un enriquiment per part de tots els habitants del planeta. Seria considerada, per tant, com un bé a protegir, especialment en el cas de les cultures minoritàries mancades de mitjans d'expressió i amb dificultats per autoperpetuar-se. Altrament dit, ens trobem en una disjuntiva la pèrdua de les identitats fortes en benefici d'una certa identitat més global, o bé, per contra, la recuperació de les identitats, ja sigui en forma de conflicte entre elles, ja sigui en forma de convivència pacífica. Primer apartat. Per què un món dividit? Si ens atenim a l'herència que ens ha deixat el segle passat, constatem que el segle XXI haurà d'afrontar qüestions que aquell va deixar plantejades sense saber trobar a la pràctica vies de solució. Al llarg del segle, molts pensadors, politòlegs, científics han postulat solucions, però aquestes s'han xocat sempre amb els interessos dels privilegiats, dels grans estats, d'un Occident ric, de les potències militars i econòmiques. Un món marcat per múltiples fractures. Podem observar que el nostre planeta pateix algunes fractures l'arrel de les quals explicarem a continuació. N'enumerarem algunes que exigeixen ser separades si volem sobreviure de forma digna com a humanitat. Poden ser presentades d'una manera més o menys catastrofista i la valoració de la seva intensitat depèn molt del punt des d'on es miren. Cal una certa neutralitat en l'anàlisi. John Rawls afirmava que per elaborar una teoria de justícia equilibrada calia cobrir-se amb un vel d'ignorància. És a dir, que el qui elaborés els criteris de justícia per a la distribució de la riquesa en el món havia de fer el següent exercici d'imaginació. Imaginar-se que es troba en una situació prèvia al naixement, sense saber en quina classe social li tocarà de néixer, i des d'aquí elaborar el sistema econòmic just. Només així serà capaç de confeccionar una teoria que afavoreixi aquells que es troben en la situació social pitjor. No tots valorem de la mateixa manera les fractures del món, sinó que ho fem en funció del lloc des d'on les veiem i de la manera com mirem el nostre món. Les primeres d'aquestes fractures fan referència a la solidaritat entre els humans. El problema ecològic com a problema de solidaritat envers les generacions futures, de deixar el planeta en bones condicions i no totalment hipotecat, i el problema de la mala distribució dels recursos com a problema de solidaritat amb la generació actual, els països pobres i els exclosos en els països rics. N'hi ha prou en fullejar els índexs que publica el PNUD, on es mesura la desigualtat econòmica entre països per a comprovar com alguns d'ells estan quedant despenjats del carro de les noves tecnologies. Aquest fenomen, pel que fa a les tecnologies de la informació, és anomenat per alguns autors bretxa digital. Unes dades significatives del gener del 2004 ens diuen que el percentatge d'usuaris d'internet en relació al total de la població és de l'1,4% a l'Àfrica i del 33,4% a l'Amèrica del Nord. La fractura de la solidaritat està conduint ja a formes ferotges de competència per tal d'assegurar-se els recursos energètics, minerals i hídrics. Pensem concretament en molts dels actuals conflictes per assegurar-se combustibles fòssils o recursos hídrics. Les anomenades guerres al petroli, unes en forma de guerra clara i d'altres en forma de petits conflictes armats, i els conflictes més amagats per assegurar-se l'aigua dels rius compartits per diferents estats o dels aqüífers subterranis en zones cada cop més àrides com a conseqüència del possible canvi climàtic. Una altra fractura és la que té lloc pel que fa als problemes que tenen a veure amb el sentit de la vida, reflectida en les altres xifres de patologies lligades a la solitud, l'estrès i la recerca de sectes on es troba acollida, acceptació, regles de conducta clares. És molt significatiu el fet que els mateixos països on les grans religions minven en nombre de fidels tingui lloc una proliferació de sectes, grups de teràpia, d'autoajuda, etc. Una altra fractura s'esdevé al si de les famílies, on cada cop resulta més difícil educar i dedicar temps als fills, tenint en compte els ritmes laborals vigents, especialment als països occidentals i en molts tallers externalitzats d'empreses multinacionals als països del sud. Un altre problema que afecta la família és el fet que la creixent consciència de la igualtat de gènere ha comportat que alguns homes no sàpiguen assumir un rol més igualitari i sorgeixin formes violentes de masclisme. I en molts països, la igualtat de gèneres resta encara molt lluny de fer els primers passos, malgrat les millores legals en alguns d'ells. Podríem continuar enumerant fractures del nostre món d'avui, com la fractura laboral que es dona en molts països entre els sous elevats dels qui tenen coneixements i els sous escombraries dels qui no han estat formats, els qui no han tingut accés a una educació qualificada o ja no es poden reciclar, donada la seva edat, i altres factors que els han portat a abandonar el mercat laboral durant un període de temps: malalties, trastorns psiquiàtrics, problemes familiars. Si s'albiressin les múltiples fractures del nostre món des d'un altre planeta i es pogués observar tota la segona meitat del segle XX, es podria afirmar, sens dubte, que aquestes fractures tenen solució, puix que el progrés de la Terra, en el darrer segle, ha estat el més gran que mai ha gaudit la humanitat. Aquest hipotètic habitant d'un altre planeta arribaria a la conclusió que el verdader problema no és de manca de recursos o d'idees, sinó de la seva bona distribució i de voluntat política, és a dir, de cercar el bé a escala planetària i no només el bé particular d'un estat, d'un col·lectiu, d'una empresa. L'arrel de les fractures, l'atomisme. Quina és l'arrel axiològica de les causes que originen aquestes múltiples fractures? En altres paraules, quins valors predominen en la nostra manera habitual de fer les coses, de planificar-les, d'estructurar la nostra convivència, des dels àmbits més petits als més grans, que fan possible aquestes fractures? En aquest cas, succeeix allò de la mà invisible d'Adam Smith. Sembla que ningú no vol aquestes fractures, ni generar-les explícitament, però realment es generen en relació amb els nostres petits actes, les nostres maneres de permetre determinades coses, de donar suport a determinades polítiques, de conviure. Avancem la hipòtesi que la causa principal de les múltiples fractures que s'esdevenen en un món cada cop més global és l'anomenat atomisme social. Aquest atomisme ve propiciat per l'individualisme creixent i el poc sentit de comunitat que cada vegada més tenim les persones. Símptomes d'aquest atomisme poden ser sentir-nos illes enmig de molta gent, un teixit associatiu cada cop més pobre, ningú no es preocupa del que li passa al veí, ens impliquem cada vegada menys en el que succeeix al nostre voltant. Hem deixat de ser animals polítics preocupats per la nostra ciutat, polis, i n'hem professionalitzat uns quants perquè facin de polítics, oblidant que la política comença amb la implicació de cadascú en allò que és comú. Hem construït unes democràcies sense gairebé participació real, reduïdes a un anar a votar cada cert temps. Aquests són alguns símptomes d'aquest atomisme. La tesi de fons de l'atomisme és que l'individu es pot realitzar, pot ser feliç, tenir coses, gaudir de la vida, sense els altres. O potser ho expressaríem encara millor si diguéssim que els altres estan sempre en funció de la meva realització personal. Aquesta tesi ignora que l'individu neix situat i que no som autosuficients. Aquest atomisme és la conseqüència de la consideració de l'home i de la dona feta pel liberalisme, en enfatitzar la capacitat de preferència i de llibertat per damunt dels llaços d'unió. Aquesta proposta millorà la consideració medieval en la qual l'home no tenia drets individuals, sinó que els seus drets estaven només en funció de la seva pertinença a un determinat estament, gremi. Per tant, el descobriment dels drets individuals fou un pas històric que no podem menysprear, però aquest pas havia de ser corregit dialècticament mitjançant una consideració més social de l'individu, sense negar, per això, els seus drets individuals inalienables. Aquest atomisme va contra les tesis més socials, on es postula que l'home i la dona no són autosuficients fora de la polis, ja que, sense l'existència d'un determinat context social, no podrien afirmar la seva autonomia. Una solució per a les fractures: recuperar les formes comunitàries. Per a reparar les fractures, proposem de complementar la concepció liberal d'home-dona, un individu amb drets, amb la recuperació del comunitarisme, és a dir, un cert sentit del fet que es neix situat en una comunitat concreta en la qual imperen uns valors comuns compartits entre tots. Aquesta forma comunitària pot adoptar múltiples configuracions com família, país, comunitat religiosa, grup d'acció, moviment social, petita ONG. És en aquest àmbit comunitari on es pren consciència dels valors dels altres, en la pròpia autorealització. Aquest sentit de comunitat accentua que, a més de drets, existeixen deures en relació als altres, obligacions, lligams amb els altres. En altres paraules, que la comunitat és una construcció on tots som necessaris. No postulem pas oblidar els drets inalienables dels individus, sinó només recordar que abans que individus som éssers socials que ens hem anat fent gràcies a la interacció amb els altres i, en primer lloc, amb la família, on el lligam primari és la gratuïtat i no l'interès. En el propi creixement només s'accepta la correcció del pare o de la mare quan s'ha experimentat, primer, el seu amor incondicional i gratuït i no l'interès o donar a canvi d'alguna cosa. És en l'àmbit comunitari on es capten els valors ètics, és a dir, allò que és bo per a la comunitat i allò que és bo per a mi, sense que hi hagi cap oposició radical entre l'esfera del jo i la dels altres, de la comunitat. El meu bé té una relació de dependència del bé dels altres. Aquests valors, apreciacions del bé, són captats al si de la comunitat per contagi, en veure'ls encarnats i viscuts en persones concretes a les quals s'aprecia. Les comunitats posseixen un sistema ètic compartit entre els seus membres. És a dir, que les valoracions de les coses són semblants i la dissidència no extrema, als qui pensen de manera diferent, és acceptada des de l'estima mútua. Algunes teories del desenvolupament dels pobles, no centrades únicament en el creixement econòmic, postulen la importància de l'anomenat capital social. El desenvolupament resulta més afavorit en grups humans on les persones adopten un sistema de valors compartits en el qual se senten comunitat, ja que només així la preocupació social és més forta que els interessos individuals entre líders, tècnics i tota la població. L'estat del benestar europeu va funcionar gràcies, en primer lloc, al fet que després de la Segona Guerra Mundial va resultar més fàcil suscitar un sentit comunitari per poder reconstruir així l'Europa destruïda per la guerra. D'aquesta manera es va anar creant una societat més solidària, una solidaritat intergeneracional amb més atenció a la gent gran i una solidaritat generacional, forts impostos progressius, per tal d'anar fent disminuir la desigualtat i crear una societat de classes mitjanes. Només es sosté la solidaritat si s'assumeixen deures envers els contemporanis, deures de justícia, i envers les generacions futures, deures ecològics. Aquests darrers sovint han estat oblidats en una cultura en la qual preval el curt termini. En el context de les formes comunitàries, la noció de justícia no és cap terme abstracte ni cap virtut pal·liativa per a remeiar les grans injustícies que genera el sistema econòmic, ja que en els àmbits comunitaris té lloc una solidaritat entesa com a fraternitat de base que fa que la virtut de la justícia sigui espontània. L'exemple de la família com a comunitat forta és on més clarament s'aprecia que no són necessaris principis de justícia per a resoldre conflictes interns, puix que no es requereixen àrbitres ni controls externs com serien lleis o regles, ja que s'hi dona una fraternitat de base, una estima mútua. No volem pas dir que no calguin principis de justícia al si d'una comunitat, ja que cada vegada els models comunitaris són més complexos i poden incloure molts individus amb sensibilitats diferents i no són tan homogenis com d'entrada podríem pensar. Però sí que afirmem que aquests principis de justícia seran més ben acceptats en contextos comunitaris, ja que existeix un consens bàsic de fons sobre els valors i una estima corporativa entre els seus membres. Recordem que en el sistema liberal, on els individus són molt autònoms i amb pocs lligams entre ells, la justícia actua com a remei per a regular l'individualisme i assegurar que l'excés de drets d'alguns no menystingui els drets dels altres, creant excessives desigualtats en la distribució dels recursos. D'aquesta necessitat de principis de justícia neix un marc jurídic mínim que assegura que la distribució de béns i recursos no viola cap dels drets dels individus. L'encarregat de dur a terme aquesta distribució en les economies socials de mercat és el lliure mercat, que actua com a mecanisme que redistribueix la riquesa. S'inclouen, tanmateix, mecanismes correctors perquè no s'esdevingui una distribució excessivament desigual, impostos progressius, impostos sobre herències, ajuts econòmics als més pobres. Com més liberal és l'economia, menys correccions s'incorpora. Sense negar la necessitat d'aquest marc jurídic, queda clar que les persones el compleixen més quan la seva convivència té un sentit més comunitari. En l'atomisme social actual hi persisteixen, malgrat tot, formes comunitàries amb les quals s'hi donen lligams de solidaritat interna i de gratuïtat. El problema és com es viuen. Moltes persones experimenten la tensió que representa viure àmbits fortament comunitaris i, simultàniament, altres àmbits on predominen les formes competitives i molt individualistes. Per exemple, algú pot comportar-se en la seva empresa com un executiu agressiu sotmès a una alta pressió competitiva i, al cap d'unes hores, comportar-se com un bon pare o una bona mare a la família on les relacions són de gratuïtat i de cooperació. Tenint en compte que la psicologia humana tendeix a la unitat interior de la persona, sovint es pot donar entre aquests diferents àmbits una interferència summament perjudicial, com succeiria en el cas d'introduir elements de competitivitat o d'interès en les relacions de parella o en les relacions amb els fills, o s'introduís una relació de compassió en el tracte amb els clients d'una empresa. Segon apartat. Models d'identitat al segle XXI. Un tema molt relacionat amb el sentit comunitari és el de la identitat. La nostra identitat és definida en part pel seu reconeixement o per l'absència d'aquest, és a dir, per un mal reconeixement per part dels altres. Aquest mal reconeixement pot conduir vers una imatge desfavorable d'un mateix. La identitat es pot estudiar des d'un nivell purament personal, com el fet de ser fidel a la meva originalitat, en diàleg amb els altres, per tal d'esdevenir ésser humà complet, però també des d'un nivell més ampli que té a veure amb la identitat que adquirim quan ens sentim pertànyer a un col·lectiu de gent igual. La nostra identitat. Aquesta identitat té lloc en les comunitats on preval un model de convivència cimentat en uns determinats valors i un sentit de vida teixit de relats compartits que ens identifiquen amb alguns dels altres humans, els de la meva comunitat. Aquest àmbit comunitari és el més adequat per a rebre reconeixement, per a sentir-se algú per als altres i trobar el propi lloc social. És en aquest àmbit on es creix com a persona adulta, aprenent valors i aprenent també a fer front a les adversitats de la vida en un clima bàsicament cooperatiu. Aquí es forja la pròpia identitat personal, el jo original, i s'interioritzen els valors compartits com a grup, el jo entre iguals. Podem concloure dient que la identitat és la font de sentit i d'experiència per a la gent. La identitat personal es va construint en el marc comunitari on està inserida la persona i alhora la identitat comunitària també es va construint per l'aportació de persones que se senten identificades amb la comunitat. En paraules de Calhoun, citades per Castells, no coneixem gent sense nom ni llengües o cultura que no estableixin d'alguna manera una distinció entre el jo i l'altre, entre el nosaltres i l'ells. L'autoconeixement sempre és una construcció, malgrat es consideri un descobriment, mai no es pot separar completament de les exigències de ser conegut pels altres d'unes maneres específiques. Castells fa una distinció entre les identitats col·lectives o comunitàries com a construccions socials depenent del seu origen. La identitat legitimadora és aquella que és fabricada per les institucions dominants de la societat per estendre i racionalitzar el seu domini respecte dels altres actors socials. Els nacionalismes dominants són un bon exemple d'aquesta forma d'identitat. Un segon tipus d'identitat és la identitat de resistència. És generada per aquells actors socials que es troben en una situació devaluada o estigmatitzada per la lògica de la dominació. Per tal de sobreviure, construeixen barreres de resistència al poder. Un exemple serien els grups culturals, religiosos, etc., que es troben en minoria perquè representen un petit nombre d'individus dins d'una societat o perquè no tenen reconeixement jurídic o polític. Una tercera forma d'identitat, podem denominar-la la identitat projecte. Els actors socials, basant-se en certs materials culturals, construeixen una identitat que defineix de nou la seva posició en la societat. Un exemple fou quan el feminisme va sortir de les trinxeres i va desafiar el patriarcat imperant en la societat. Una identitat col·lectiva pot començar sent de resistència, passar després a formular un projecte i arribar a convertir-se, amb el pas del temps, en identitat legitimadora. A les societats actuals, la pertinença a una comunitat no comporta necessàriament exclusivitat. Si pertanyo a una, no puc pertànyer a d'altres, ja que aquesta pertinença pot ser múltiple conformant part d'àmbits concèntrics. I així doncs, entenem que la referència comunitària és, segons el nostre parer, decisiva per a tenir identitat. Tothom tindria una identitat primària o de naixement, però aquesta no exclou sentir d'altres identitats com a complementàries i no com a contradictòries amb la primera. Un exemple d'identitat col·lectiva concèntrica seria quan se sent la pertinença a una família, a un grup d'amics, a un grup d'acció, a una comunitat cultural, a un poble o ciutat, a una nació, a un estat i a una unió supraestatal, per exemple, la Unió Europea. Una resposta des del mercat. La identitat pel consum. El nostre món més atomitzat dona també la seva resposta a la necessitat que té l'home, dona, d'identitat. Podem afirmar que els homes i dones de les societats actuals sentim cada cop més la necessitat d'una identitat de no perdre'ns en aquest mercat competitiu on ens convertim en illes o en peces d'un engranatge complex. Enyorem una identitat que ens faci somniar, que ens ofereix un projecte més comú per a superar els reptes que ens presenta el nostre món, una major justícia, un món més sostenible. Sentim dins nostre el desig d'allunyar-nos d'un individualisme sovint depredador i de cercar formes més càlides de cooperació, de comunitat. Vivim en una societat on hem d'enfrontar formes de treball precari, temporal, on a les famílies, per circumstàncies molt diverses, hi manquen referents afectius, parelles que se separen, pares i mares que treballen i passen poc temps amb els seus fills, gent que viu sola. Ens trobem, fins i tot, en formes de mobilitat laboral, extremes en països com els Estats Units, on es canvia sovint de ciutat, de veïns, d'amics. Manca l'arrelament en un lloc. Ens trobem també en formes de treball en les quals, per a sobreviure, per a no ser acomiadat o prejubilat, cal entrar en una espiral de competitivitat creixent on el company de treball no és sinó un possible competidor. Aquesta precarietat o inestabilitat ens fa viure emocionalment com a constantment amenaçats. La cultura del mercat té la seva forma de satisfer aquest desig de comunitat tan arrelat en el nostre interior, evitant, però, de fomentar formes pacífiques que qüestionen el propi fonamentalisme del déu mercat. Alhora, evita formes d'expressió violenta com les identitats excloents que provenen de les actituds fonamentalistes. El mercat, com a resposta a aquest desig profund d'identitat, ofereix no sols productes per a satisfer les necessitats materials, sinó que en els logos dels productes ofereix imaginaris, mons, ideals, que ens proporcionen identitat, narracions per a desvetllar ideals, sentit, etc. D'aquesta manera, podem adquirir la identitat comprant-la al mercat com qualsevol altre producte. No ens ve donada, com abans, per la família, per la classe social. Construïm una identitat per allò que consumim, per allò que ens posem. Es creen així identitats col·lectives que atorguen estatus socials i que ens identifiquen com a esportistes, com a contestataris, com a joves progres, com a joves fatxes. La nostra capacitat de consumir el tipus de marques que comprem ens introdueix en una determinada subcultura que ens dona identitat i, per tant, una certa seguretat. Com ja hem comentat, es tracta d'identitats que poden ser escollides i que no ens venen donades. Aquest fet fa que siguin ben acollides, ja que posen en joc la nostra llibertat d'elecció. Tanmateix, aquesta afirmació és susceptible de ser matisada en el cas dels adolescents, puix que, en aquest cas, és el grup més proper qui proporciona la identitat, sigui per adhesió, sigui per rebuig. Aquesta identitat ens permet defugir la inseguretat, la por al fracàs i satisfer el desig de reconeixement d'emplenar les nostres carències afectives. Els grups més susceptibles a l'atracció de les marques són qualsevol col·lectiu que fuig de les esmentades carències. Un grup que sovint és citat com a més susceptible de ser atret són els adolescents, per la seva recerca d'identitat personal i per la despesa d'energia que li comporta anar acceptant els seus canvis fisiològics i psicològics i perquè són encara molt maleables. Necessiten més l'acceptació i el contrast d'un grup de pertinença. Això s'aconsegueix, sobretot, controlant les formes externes, els hàbits, les formes de vestir, el tipus de música i, fins i tot, intentant controlar formes més internes com l'aparença física a través de les dietes, la gimnàstica, etc. Alguns afirmen que el mercat ofereix un adolescent global, que a qualsevol lloc, independentment de la seva cultura, prefereix la Coca-Cola, el té o el cafè, les Nikes a les sandàlies i els Chicken McNuggets al pollastre amb samfaina. Identitats que maten, la cara fosca de les identitats. Creiem que, si aquest comunitarisme, en les seves múltiples formes, no es recupera en la seva vessant solidària, pot adoptar formes tancades o fundamentalistes. Gaide ens comenta que les persones que es troben a l'intempèrie dins d'una societat tan individualista com la nostra es refugien en fonamentalismes culturals, religiosos, econòmics, per tal de recuperar una identitat de grup forta que els doni una seguretat psicològica davant les incerteses del nostre món canviant. Així sorgeix el caire fos del comunitarisme, comunitats tancades amb una gran solidaritat interna, però a la defensiva enfront dels qui no pertanyen a la pròpia comunitat. Es creen comunitats amb una identitat molt forta, que no permeten als seus membres lleialtats múltiples. Si pertanys a una comunitat, la teva identificació amb els valors, costums, tradicions de la comunitat ha de ser total, fins a tal punt que s'exclouen les altres identitats. Són comunitats que es tanquen a l'influx de les altres i al mateix temps exclouen la dissidència interna, puix la consideren una traïció a la pròpia comunitat. Res no pot ser qüestionat, ni tan sols símbols o costums sense cap transcendència. Aquestes dues característiques asseguren que la comunitat sigui totalment homogènia. En l'actualitat, estem veient les conseqüències d'aquestes formes de fonamentalismes, sovint resposta al menyspreu que han patit cultures minoritàries de molts països del sud per part de les formes agressives de l'imperialisme econòmic i cultural mitjançant el qual els valors occidentals han entrat sense cap respecte en aquestes societats. El comunitarisme pot adoptar així mateix una altra forma, creiem que també poc solidària, però més subtil, ja que malgrat defensi el dret a l'existència de les diferents cultures, propugna que romanguin aïllades entre elles per tal d'afavorir-les. Pot adoptar la forma anomenada per alguns autors societat multicultural mosaic, societats on les cultures s'agrupen en mosaics de comunitats molt aïllades i poc permeables entre elles, en les quals tenen lloc unes fronteres virtuals però molt clares per als habitants de cada zona. Aquestes societats mantenen una mínima cohesió gràcies a l'existència d'un mínim estat o marc jurídic que les uneix. Un exemple seria, per a alguns, algunes zones dels Estats Units, en les quals hi ha barris on predomina una determinada cultura, xinesa, llatinoamericana, blanca anglosaxona. Una altra forma, proposada per alguns dels països del nord, és la defensa d'un cert grau d'aïllament de les cultures del sud, amb l'excusa d'afavorir la seva supervivència. El que volen, en el fons, és evitar la immigració cap als països del nord de les persones que pertanyen a aquestes cultures. És una forma de xenofòbia encoberta, ja que pretenen defensar les cultures minoritàries, en realitat no les volen acollir al seu territori. Tercer apartat. Com haurien de ser, al segle XXI, les comunitats que donin identitat als individus? Enfront del model liberal que accentua la ciutadania i els seus drets, el model comunitari hauria d'accentuar les formes comunitàries, evitant les seves formes tancades i assumir alhora els drets inalienables de les persones. L'accent comunitari no ha de significar una pèrdua del món dels drets i de la necessària individualitat de les persones. Diferent manera d'entendre els drets de l'individu. Com ja hem comentat, caldria partir de la concepció de l'home-dona com a ésser primàriament social, que necessita com a bé primari una comunitat de naixement on créixer i aprendre valors. La persona es preocupa i té sempre presents els altres que li han possibilitat i li possibiliten la vida i el seu desenvolupament. Així, sorgeix en cada persona una obligació envers l'altre, un lligam que permet que l'altre pugui viure plenament com jo visc. Dins del marc de les obligacions envers els altres, es postulen els drets d'homes i dones. No considerem els homes i dones individus amb drets, sinó amb drets i obligacions de construir entre tots una terra en la qual tots i totes puguin viure i desenvolupar-se plenament. Aquesta concepció de drets i obligacions condueix a una manera més complexa d'entendre la justícia i la igualtat humana, perquè cal tenir en compte, a més de l'individu, la comunitat on es desenvolupa. Diferent manera d'entendre la igualtat humana i la justícia. La igualtat des de la diversitat. Concepció liberal dels drets. El liberalisme va recuperar l'individu enfront de les formes més col·lectivistes anteriors i va permetre la llibertat i l'autonomia, trencant els vincles que l'esclavitzaven a un estament social, a un gremi laboral, a una creença religiosa. Va dotar l'individu d'uns drets fonamentals per al seu ple desenvolupament com a persona: llibertat de pensament, de religió, de consciència, d'associació, etc. També a poc es van anar reconeixent els drets de participació en els afers públics, els anomenats drets polítics. Així van néixer les democràcies modernes. Aquest moviment liberal va comportar una accentuació de la llibertat. En la seva vessant econòmica, mercat lliure, estat mínim, va conduir a un sistema molt productiu i generador de gran riquesa. Al mateix temps, malgrat tot, va produir unes evidents desigualtats econòmiques entre la població. Recordem la crítica que va fer Karl Marx al capitalisme de l'època i els informes Ashley a Anglaterra o Vierney a França. Tots ells, a mitjan segle XIX, van denunciar respectivament les condicions de treball de nens i dones a les mines, jornades de 12 a 16 hores amb nens de 6 anys que s'encarregaven d'obrir i tancar les portes de les galeries, o les condicions de treball de la indústria tèxtil, jornades de 17 hores i nens de 7 anys treballant a les fàbriques. La resposta socialista al sistema creat pel liberalisme del segle XIX fou la lluita per la igualtat. Això va fer possible que els drets teòrics liberals poguessin abastar a la majoria de la població. D'ambdues tradicions van néixer, després de la Segona Guerra Mundial, les formes de l'estat del benestar. Dos models d'entendre la democràcia. Si, a més, ens fixem en la història de la democràcia a Occident, observem l'existència de dos models molt diferents que implicaren dues maneres distintes de rebre l'estranger que arribava al país. El model nord-americà accentua una concepció més individualista i competitiva. L'individu està legitimat per a seguir els seus interessos i la seva moral mentre respecti un mínim marc jurídic que protegeix el dret de totes les persones del país. D'aquest supòsit se'n deriva una societat pluralista en la qual hi poden coexistir comunitats culturals diferents, mentre acceptin un mínim jurídic per a tot l'Estat. El model francès tendeix a insistir en una visió més unitària de l'ideal de ciutadà i del bé col·lectiu, que arribi al país a identificar-se plenament amb aquest ideal de bé comú, que comporta una cultura comuna i unes lleis que tendeixen a homogenitzar la diversitat cultural. L'Estat és homogeni, culturalment parlant, i per això assimila i destrueix les diverses formes culturals si rauen dins del que considera el seu marc estatal polític. Fins a tal punt que, si aquestes comunitats culturals volen sobreviure, no els queda altra solució que convertir-se en un estat nou i tenir així la força del poder legítim per a defensar-se. Construir la igualtat. Tanmateix, com construïm una igualtat que respecti les diferències en els estats actuals que han deixat de ser culturalment homogenis, com construïm aquesta igualtat? Si és que algun dia els estats van ser homogenis autènticament. Si en l'època de l'aparició del socialisme el binomi difícil de conjugar era llibertat-igualtat, en l'actualitat el binomi difícil d'enfrontar és la igualtat, que ja inclou la llibertat, i el respecte a la diferència. Històricament, el socialisme real sacrificà aspectes de la llibertat per tal d'accentuar la igualtat, però també va sacrificar la diferència cultural i les creences religioses. És curiós observar el fet que després d'uns quants anys, quan, per exemple, va caure l'URSS, la seva forma política uniformadora, van reaparèixer amb força les formes culturals sotmeses per una cultura pretesament més universal, que no era ni més ni menys que la de la part europea de la Unió Soviètica. Hi hauria dos tipus d'actuacions basades en la noció d'igualtat de respecte envers els altres. Segons la primera, el principi d'igualtat de respecte exigiria que tractéssim la gent sense fer cap distinció. La seva intenció fonamental és que reclama un respecte per allò que és fonamental en tots. Una segona manera d'entendre la igualtat és que hauríem de reconèixer i fins promoure la particularitat. El retret que fan els primers als segons és que violen el principi de la no discriminació, ja que discrimina. El retret que fan els segons als primers és que neguen la identitat perquè sotmeten tothom a una forma homogènia que no resulta autèntica. Això ja seria prou dolent en el cas que aquesta forma fos neutral en si mateixa, que no s'identifiqués amb la forma de ningú, de cap cultura o comunitat. Però sovint, aquesta pretesa forma neutral de principis secs enfront de la diferència és un reflex de la cultura majoritària. Aquesta ceguesa enfront de la diferència resulta també una forma més subtil i inconscient de discriminació. Ens podem preguntar, doncs, si la igualtat passa per igualar els desiguals, donant els mateixos drets i igualant econòmicament, o si la noció d'igualtat ha esdevingut molt més complexa i admet matisacions. Trets a tenir en compte per a construir una noció complexa d'igualtat. Primer, la llibertat real es potencia dins de la comunitat. S'és més lliure com més lligams es van establint lliurement entre els membres d'una comunitat. Segon, des del marc jurídic cal diferenciar els diferents. Les diferències poden donar lloc a drets diferents. Cal distingir en quines qüestions s'ha de preservar una igualtat bàsica i en quines qüestions cal tractar els diferents d'una manera diferent. La política de la diferència té, també, una base universalista. Tothom ha de ser reconegut per la seva identitat única. És precisament aquesta diferència la que ha estat històricament ignorada, encoberta o assimilada per la cultura majoritària. Tercer, cal introduir certes teories de justícia en les quals la igualtat és considerada d'una manera peculiar. Un autor que proposa una teoria de justícia que té en compte una noció complexa d'igualtat és Walser. Aquest autor ens diu que cada bé ha de ser distribuït d'acord amb el propi significat, la qual cosa es contraposa a una idea simple d'igualtat, segons la qual allò que la justícia requereix és la millor distribució d'un bé determinat. Per a Walser, quan reconeixem el significat distint que tenen els diferents béns, és llavors que entenem com els hem de distribuir, qui ho ha de fer i per quins motius. El mateix autor ens posa un exemple il·lustratiu, potser més entenedor en el context nord-americà. A les nostres societats, el propòsit de la salut està vinculat al benestar físic i la cobertura de les necessitats mèdiques. Quan reconeixem això, llavors captem com a problema el fet que la major atenció mèdica, per exemple, no recaigui sobre els qui en tenen més necessitat, sinó sobre els qui tenen més possibilitats econòmiques. La interpretació d'aquests diferents significats ha de ser feta amb la participació de tota la societat. I aquests significats dels béns no es poden intercanviar. Per exemple, el bé diner, que troba el seu sentit dins de l'esfera econòmica, no pot ocupar un rol significatiu en la distribució dels honors ni pot donar a qui el posseix un accés privilegiat a determinats béns com la salut o l'educació. Quart, una altra aportació d'un altre autor comunitarista és el fet de considerar la justícia com una virtut remeiadora dins del sistema menys comunitari, ja que apareix simplement perquè no s'afavoreixen virtuts més espontànies, més lligades a valors com la solidaritat. A les comunitats no són tan necessaris els principis de justícia, ja que els conflictes i les formes distributives resten assegurades per lligams de solidaritat com si es tractés d'una gran família. Sense entrar a considerar aquesta visió de justícia dins de les comunitats, podríem afirmar que difícilment pot tenir lloc en les nostres comunitats i que potser només funcionaria en un món ideal sense egoisme ni mal. Però aquesta consideració ens recorda una qüestió important. Sense un àmbit més comunitari, les teories de justícia es poden veure com quelcom que ve de fora, com a principis abstractes i universals que necessiten aquest àmbit comunitari, on hi ha vincles de solidaritat i on la justícia sorgeix de forma més espontània. Altrament, sempre es converteix en quelcom molt de mínims i només defensable quan m'afavoreix. La justícia no s'assoleix en un món excessivament atomitzat, ja que aquest no afavoreix gens una convicció prèvia perquè funcioni qualsevol teoria de justícia, que es consideri l'altre com a igual en drets. Una bona teoria de justícia distributiva potser hagi de renunciar a allò que en teoria em correspondria, allò a què tindria dret, a fi que l'altre pugui tenir-ho, si ho necessita més que jo. Pensem en una distribució de recursos sanitaris en la qual el meu dret a adquirir un nou recurs ve condicionat pel fet que encara hi ha persones que no disposen dels mínims necessaris en aquest àmbit. Quart apartat. Revaloració de les cultures diverses. Valor del que és diferent. D'entrada, no oblidem que tota generació d'identitat suposa un cert grau d'exclusió que permet distingir entre ells i nosaltres. Feta aquesta afirmació, ens preguntem quin grau d'exclusió pot ser humà i quin pot portar i ha portat històricament a considerar els altres com a no iguals a nosaltres, explotant-los, dominant-los i fins i tot exterminant-los: colonialismes, explotació laboral, genocidis. La constatació històrica que determinades afirmacions d'identitat han conduït a una distinció que ha permès la destrucció mútua ens podria portar fàcilment a l'afirmació que la solució dels abusos esmentats passaria per aconseguir una unitat, una única identitat mundial pensada, fins i tot políticament, com un únic estat mundial, sense entrar ara a considerar la seva forma concreta. La diversitat admet un cert grau d'exclusió. Tanmateix, sabem que històricament les tendències universalitzadores tenen el perill d'afirmar una particularitat com a universal per tal d'imposar-la als altres. Aquesta particularitat coincideix sovint amb la cultura majoritària o la que té més recursos econòmics o més poder militar. És a dir, es fa passar com a universal allò que és particular i occidental. La solució consisteix a mantenir els dos pols de la dialèctica afirmant variables universals i variables particulars i no entenent les identitats com a excloents i sempre abocades al conflicte, talment xocs de suma zero en els quals, si un guanya, l'altre perd, sinó com a no excloents i font d'enriquiment mutu. En parlarem més endavant. Categories de la distinció entre ells i nosaltres. La distinció entre ells i nosaltres en l'àmbit social ha estat elaborada històricament en funció de quatre categories. Primera, la raça, sostinguda a partir de diferències somàtiques, és a dir, corporals. Segona, l'ètnia, centrada en les diferències culturals. Tercera, la nació, que remarca la comunitat biològica històrica d'origen. I quarta, l'estat, que subratlla els límits polítics de pertinença. Aquestes quatre categories no són excloents entre elles i estan formades per conceptes una mica ambigus. Pel que fa a la primera, la diferència de raça no té cap fonament científic. Ha estat utilitzada històricament per a discriminar. El racisme apareix avui en dia sota formes més subtils. Una d'elles és l'absolutització de la diferència cultural per a defensar, així, el no contacte entre les cultures. Des d'aquesta última consideració, es realitzen alguns discursos xenòfobs de l'extrema dreta europea urgint que no s'admetin immigrants no per racisme, sinó perquè cada cultura té dret a un espai propi sense interferències, amb afirmacions com que els magrebins tenen dret a tenir la seva cultura en el seu lloc d'origen, però no pas a emigrar a Europa. Quant a la segona categoria, l'ètnia, és difícil de definir. Hi ha diferents teories, des de les més essencialistes i objectives, definint característiques, llengua materna, religió, parentesc, fins a les més subjectives, sentit o consciència de pertinença que un tingui. Formes que prenen les identitats entre els estats moderns. Aquestes identitats tenen lloc de múltiples formes als estats moderns. En aquests es privilegia la ciutadania i els seus drets dins d'un marc polític constitucional. Malgrat tot, no es respecten les diferents cultures que coexisteixen dins l'estat. Aquests estats acostumen a prendre una de les cultures, la majoritària, com la comuna a tots els ciutadans. Trobem les altres, o bé minoritzades, sense un marc jurídic i polític que els permetin mesures d'autoprotecció, o bé en marcs jurídics o polítics que sí que els permeten mesures de protecció enfront de la cultura majoritària, marcs jurídics diferenciats, mesures de discriminació positiva de la cultura minoritària, etc. No és gens fàcil la mútua harmonia entre cultures, ja que els estats, malgrat privilegiïn el marc polític, drets i deures de ciutadania, acostumen a donar suport a la cultura majoritària en més gran mesura que a les cultures minoritàries. A més, alguns estats moderns no s'han constituït des d'allò que Habermas postula com a patriotisme constitucional, és a dir, des de l'acceptació consensuada d'un mínim marc comú per a tots els ciutadans que permeti les diferències culturals. Contràriament, han evolucionat més aviat des d'un passat en el qual aquests estats van lluitar per suprimir les diferències nacionals. Han uniformat culturalment l'estat, eliminant algunes de les cultures existents. El cas més paradigmàtic ha estat el de França. Malgrat la situació no sigui la mateixa, el record d'aquest passat recent fa que persisteixin les dificultats de relació entre la cultura majoritària i les altres. Una altra situació que té lloc dins dels estats moderns és la de les persones que han arribat cercant oportunitats laborals, fugint de persecucions polítiques, de la fam, de la sequera o de l'atur, i que porten associades identitats culturals diferents de les de l'estat receptor i que poden ser considerades com una amenaça per als ciutadans de l'estat que els acull. Sovint, l'amenaça és percebuda no a causa de l'aspecte cultural, sinó pel fet que poden afectar el benestar de la població del país receptor. Es tracta d'unes pors molt discutibles en el context europeu, ja que són falses des del punt de vista econòmic. Els nouvinguts representen mà d'obra jove, que no ha estat necessari formar i que, si són regulars, cotitzen i ajuden a mantenir l'envellit estat de benestar europeu. La premsa ens informa del superàvit de la Seguretat Social a Espanya gràcies a la regularització de la immigració il·legal, segons dades de 2005. L'amenaça pot ser percebuda també en el seu aspecte cultural, en motiu dels costums i llengües diferents dels qui ens arriba, especialment en estats poc acostumats a la diversitat. Fins i tot podríem afirmar que les zones que han rebut un gran nombre d'immigrants provenients de regions del mateix país amb cultures diferents són les que experimenten una major dificultat per acceptar la nova immigració que prové de països amb cultures més allunyades. Caldria analitzar quins factors són responsables d'aquest fenomen en la zona receptora, com podria ser la seva identitat encara en formació o no consolidada, la possible competència laboral que aquestes persones suposen o la competència pel que fa als serveis que ofereix l'Estat, educació, sanitat, assistència social. Els immigrants, en disposar de menys recursos, són discriminats positivament sense que l'Estat augmenti els recursos econòmics dedicats a aquests serveis, tot i l'augment de població. Aquesta discriminació positiva no prové del fet de ser immigrants, sinó de complir més criteris per a rebre ajuts socials, més nombre de fills, per exemple. Però cal ser conscients que això pot ser vist com a discriminatori pels nadius i convertir-se en una potencial llavor de xenofòbia. Dues formes de concebre la recepció de l'estranger. A Occident hi ha dues maneres de concebre la recepció de l'estranger que condicionen tant el que fa referència al respecte a la seva cultura per part dels habitants de l'Estat com a la recepció de la cultura nadiua per part dels nouvinguts. Aquestes formes de recepció no tenen lloc d'una manera químicament pura, però són paradigmàtiques. Una primera forma entén la integració gairebé com una pura assimilació de la cultura del país receptor i només permet l'expressió cultural dels nouvinguts en àmbits molt privats. Per a ser un bon ciutadà, dics, cal saber parlar bé la llengua, seguir els costums de la cultura del país receptor, etc. Si no es fa així, a la pràctica, i malgrat teòricament es tinguin els mateixos drets pel fet d'haver adquirit la nacionalitat del país receptor, li costarà trobar feina i sempre serà considerat com a estranger per part dels nadius. Això li passa fins i tot a la segona generació que ja ha nascut al país receptor. Una segona forma d'integració permet que les cultures diferents nouvingudes tinguin drets col·lectius, espais on poder-se desenvolupar. Només es demana als nous ciutadans l'acceptació del marc jurídic comú i una lleialtat constitucional, ja que aquesta és de mínims. Sovint, aquest model més multicultural pot conduir, malgrat el marc jurídic, a convertir en guetos les cultures minoritàries, en espais concrets que perpetuen una discriminació pràctica d'aquests ciutadans en cercles viciosos de pobresa, d'exclusió i de manca d'oportunitats educatives. És a dir, aquest respecte multicultural es converteix en una separació física i una manca d'oportunitats reals. L'Estat es converteix en un mosaic de cultures asimètriques i poc comunicades entre elles. Podria existir una tercera forma d'integració en la qual es respectés de forma activa la multiculturalitat, afavorint la intercomunicació intercultural des d'un model educatiu que ensenyés a respectar i a apreciar les diferents cultures. Aquest model promouria la igualtat i la simetria de les diverses cultures mitjançant polítiques actives de discriminació positiva, afavorint les oportunitats educatives i promovent una igualtat econòmica entre les cultures. Aquest model conduiria, d'altra banda, a fer que les diferents cultures, sobretot les minoritàries, no se sentissin amenaçades i fossin més permeables als influxos de les altres. És també un model que permet el desenvolupament de les cultures tal com elles desitgen, així com el dret a la seva expressió i a la seva continuïtat històrica. Aquest darrer model és, encara, quelcom ideal, puix, de fet, els models que s'estan donant són els dos primers i amb prou feines comencen a traspuar formes de diàleg i de mutu enriquiment entre les cultures. Per avançar en aquest model, caldria un sistema educatiu que li donés suport, conjuntament amb mesures econòmiques i socials que evitessin les fractures socials, perquè aquestes, a mig termini, només produirien reaccions a la defensiva de les cultures minoritàries, que a la pràctica se senten discriminades, enfront d'altres formes culturals més nadiues i majoritàries, que controlen el poder econòmic. Com veurem, per a la realització d'aquest model cal l'acceptació d'un mínim marc jurídic comú que ha de provenir d'una certa ètica mínima consensuada que eviti extremismes culturals intolerables per a una gran majoria. Es tracta d'una qüestió no gens fàcil, però necessària, ja que la defensa del dret de les cultures no pot significar que tot el que és cultural sigui defensable com a bé de les persones. El respecte a la diversitat implica suport a les cultures minoritàries o menystingudes. Tal com hem mencionat a l'apartat anterior, el fet de donar valor a la diversitat implica la defensa, dins dels marcs estatals i supraestatals, de les cultures minoritàries, compartides per poques persones i menystingudes, que han estat sufocades durant temps per una cultura majoritària en l'àmbit polític estatal. Aquesta defensa ha de tenir lloc de múltiples formes, ja que la situació de partida no és simètrica respecte de la cultura majoritària. La cultura minoritària disposa, històricament o actualment, de menys instruments legals i socials per a la seva supervivència. És possible que no posseixi mitjans de comunicació, que no sigui divulgada pel sistema educatiu o que no sigui respectada per l'administració o tal vegada sigui clarament perseguida. Pensem d'immediat en mesures legals que ofereixin protecció, però el que cal, en primer lloc, és la conscienciació de tothom, és a dir, de les altres comunitats, pel que fa a aquest valor de la diversitat. Les mesures legals serien un segon pas perquè la cultura minoritària pugui sobreviure, és a dir, viure en la seva comunitat i perpetuar-se a si mateixa, transmissió a les noves generacions. Aquesta supervivència no s'ha d'entendre en termes essencialistes, sinó dinàmics, és a dir, que les persones de la cultura puguin decidir com volen que sobrevisqui i com volen que s'interrelacioni amb les altres cultures, que entri en el necessari diàleg intercultural, que no se senti atacada, menystinguda o inferior a les altres, sinó que pugui evolucionar des d'ella mateixa. Cal tenir ben present que moltes d'aquestes cultures han estat sovint atacades, ja sigui mitjançant prohibicions legals explícites no deixant que es transmetin ni que s'expressin, ja sigui mitjançant formes subtils de submissió que han conduït moltes persones a sentir vergonya de la seva pròpia cultura com a cultura inferior, pròpia de gent inculta. En determinades zones d'Espanya, parlar la llengua regional és considerat encara un signe d'incultura. Cal tenir en compte també que és possible que les comunitats culturals demanin drets fins ara inhabituals per a protegir la seva cultura. Per exemple, el dret a tenir una representació en les institucions polítiques de l'Estat per tal d'evitar que una minoria nacional o ètnica sigui ignorada en les decisions que afecten tota la societat. Podrien demanar quotes en un Parlament per a compensar el fet que el sistema democràtic doni només representació a les majories. Drets polítics d'autogovern, governs autònoms, marcs jurídics diferenciats, perquè la minoria no sigui subestimada o sobreestimada en les decisions, sobretot en aquelles que afecten la seva cultura, qüestions educatives, desenvolupament de recursos, llengua, etc. Podrien sol·licitar també drets polítics que protegissin determinades pràctiques culturals i religioses específiques a les quals el mercat no pot donar un suport adequat o que es troben amb desavantatge enfront d'una legislació vigent forjada a partir de la cultura majoritària, per exemple, la legislació del tancament dels comerços els diumenges. No entrem a considerar aquests diferents drets, els quals són reivindicats en dependència de les comunitats culturals, de la seva situació enfront de l'Estat i de la seva tradició històrica. Podríem pensar, tal com fa Quim Lipka, en dos tipus de reivindicacions que les comunitats culturals podrien fer per tal de protegir-se. Un primer grup, restriccions externes, seria una reivindicació en contra de la societat, és a dir, contra el marc estatal. L'objectiu d'aquestes reivindicacions seria la protecció enfront de l'impacte de les decisions externes de la societat major, el marc estatal. Un segon grup, restriccions internes, serien reivindicacions d'un grup contra els seus propis membres, l'objectiu de les quals seria la protecció del grup enfront de la dissensió interna, per exemple, la decisió individual d'alguns membres de no seguir les pràctiques tradicionals. Potser, mitjançant un exemple, es pugui entendre millor la diferència entre les restriccions internes i externes. Una comunitat dins d'un estat podria prendre mesures legals per a protegir la seva llengua de l'influx aclaparador de la llengua majoritària de la resta de l'estat, sovint considerada com la llengua estatal comuna, o afavorir el seu ensenyament, la necessitat del seu ús per part de tota l'administració en la seva relació amb els ciutadans, ajuts a les publicacions, al cinema, etc. Serien mesures de discriminació positiva fins que s'assolís la pretesa simetria amb l'altra llengua. Recordem que tots els estats moderns han donat suport a les llengües que han adoptat com a majoritàries i com a pròpies. Per tant, no ens han de sorprendre les mesures de discriminació positiva que reclamen les llengües minoritàries. Una altra qüestió seria que aquesta comunitat prengués mesures legals coercitives contra aquelles persones que no s'adaptessin a aquesta cultura en l'àmbit privat, per exemple, prohibint les altres llengües en l'àmbit privat. Les restriccions externes impliquen relacions entre les diverses comunitats d'un marc estatal. Les internes, al seu torn, poden suposar una violació de les llibertats individuals en nom de la solidaritat comunitària. Per això, són mal vistes per la societat. Les restriccions externes no han de suposar un domini d'una cultura sobre l'altra i són necessàries per assegurar la diversitat cultural. Aquestes proteccions només poden tenir lloc en estats multinacionals o polièpnics, ja que protegeixen un grup nacional o ètnic de l'impacte desestabilitzador de les decisions de la societat de la qual formen part. En canvi, les restriccions internes suposen un perill, ja que apliquen intracomunitàriament allò que rebutgen de la cultura comunitària, el fet de no respectar la diversitat. Malgrat tot, no hem d'oblidar que el desig de protegir la pròpia cultura de la dissensió interna té lloc, en certa manera, en totes les cultures, fins i tot als estats-nació més homogenis i uniformadors. La realitat és que, dins dels estats democràtics occidentals, aquestes restriccions internes han estat poc reivindicades per les minories ètniques, siguin nacionals o bé fruit de la immigració. Un exemple d'aquesta restricció interna tolerada per un estat és l'estatut determinat que tenen els Amish als Estats Units. Aquesta secta cristiana, d'alguns segles d'antiguitat, està exempta d'algunes prescripcions educatives. Altres formes de recuperar l'anomenat comunitarisme. En els punts anteriors ens hem centrat en les formes de recuperació del comunitarisme més lligades a comunitats establertes, pròximes al que hem definit com a ètnia o com a nació, amb tots els problemes que comporten aquestes definicions. Quan hem parlat de comunitarisme, també hem inclòs petites entitats que es comporten com a verdaderes comunitats socialitzadores que allunyen els seus membres de l'individualisme i els fan participar en projectes i ideals comuns. Comparteixen així uns valors i unes maneres de pensar diferents d'altres presents a la seva societat. Són les subcultures de les associacions, dels moviments socials, etc. En són exemples la ONG d'ajut al Tercer Món, ONG d'ajut a la gent gran, a malalts o exclosos, ONG de denúncia, voluntariats diversos, grups ecologistes, grups de fe, associacions esportives. Potser alguns membres no s'identificarien com una societat o com una cultura, però aquests grups actuen com a llocs socialitzadors on es viuen formes més solidàries entre els seus membres, en compartir uns mateixos valors. Aquestes formes comunitàries enforteixen els estats, ja que són font de participació dels ciutadans que es preocupen pels afers públics des de les diverses iniciatives. No hem de ser ingenus, ja que algunes d'aquestes formes corren el perill de les formes patològiques del fenomen comunitari que veurem en un altre apartat. També tenen el perill que cadascun d'aquests grups cerqui interessos difícilment harmonitzables entre ells i que calgui alguna instància que vetlli per la totalitat, tant en l'àmbit estatal com en el supraestatal o en el planetari. Cinquè apartat. Quins trets hem de tenir presents per a recuperar les formes comunitàries? Després de les consideracions anteriors, ens preguntem com recuperar les identitats al segle XXI, o en altres paraules, com podem recuperar les formes comunitàries? No entrarem a considerar la diversitat de formes polítiques d'autogovern que poden tenir lloc perquè les comunitats culturals puguin disposar d'instruments legals i polítics per tal d'assegurar la seva supervivència. Aquestes polítiques són múltiples i variades, tant culturalment com econòmicament, i van sorgint diferents maneres d'articular les diverses comunitats culturals. Per a aquesta articulació cal elaborar prèviament una ètica de mínims o global. Necessitat d'una ètica de mínims o global. L'altre pol de la dialèctica per a poder mantenir un respecte a la diversitat en els marcs estatals i en un futur supraestatals és la necessitat d'afirmar un marc jurídic comú, suposat que les diverses comunitats conviuen en un marc territorial, siguin estatals, com ara, o supraestatals, com s'espera que siguin en el futur. Aquests marcs jurídics s'haurien d'elaborar a partir d'una ètica mínima o global consensuada per totes les comunitats, ja que les lleis sempre reflecteixen sistemes ètics de valors. Una ètica global ajudaria a formular lleis per a tot l'àmbit planetari sobre problemes comuns a fi d'assegurar la supervivència de tothom. Dins dels estats, aquesta ètica global ha d'establir els marcs de convivència i de solidaritat de les diverses comunitats culturals existents. La necessitat d'una ètica comuna o global es fa evident quan observem els nous problemes que van apareixent en la nostra societat, ecològics, de distribució de recursos, de tecnologies que afecten els períodes en els quals la vida és més fràgil. Aquests problemes ens fan prendre consciència que pertanyem a la mateixa espècie, malgrat totes les diferències que podem constatar. També es posa de manifest que compartim una mateixa biosfera. Moltes de les qüestions esmentades ens afecten com a humanitat. Per tant, cal buscar solucions globals i no limitades a determinades comunitats o estats, és a dir, a marcs territorials limitats. És necessari, doncs, que ens posem d'acord en allò que és bàsic i alhora deixar un ampli marge de llibertat per a totes les altres qüestions més lligades a les diverses tradicions culturals. Aquesta ètica de mínims caldria cercar-la entre tots mitjançant el diàleg. El seu resultat seria un consens bàsic en algunes qüestions que assegurarien la igualtat bàsica de totes les persones. D'altres qüestions, com els valors i les maneres d'entendre la felicitat, s'han de deixar obertes perquè totes les cultures puguin viure-les segons els seus principis. Aquest diàleg seria, doncs, un diàleg intercultural. Aquesta ètica mundial no pretén reconstruir una nova ètica, com aquells grans relats que donaven sentit a tots els àmbits de la vida. Es tracta només d'una guia en forma d'irrenunciables ètics o principis mínims per tal de poder sobreviure i humanitzar aquest món globalitzat. Aquesta ètica mínima ajudaria a constituir els marcs globals de convivència a nivell mundial i a nivell estatal. Garantiria el respecte a la diversitat cultural, assegurant tanmateix uns mínims comuns per a tothom. Aquests mínims podrien formular-se com una mena de declaració de drets i obligacions de tot ésser humà. Estem proposant, doncs, una ampliació i correcció de la Declaració de Drets Humans del 1948. Aquesta es va limitar a evocar els drets de llibertat i d'igualtat. Avui dia hem de completar-la amb els drets i obligacions lligats a la diversitat cultural i al respecte mediambiental. Alguns drets a tenir en compte per a recuperar les identitats en aquest segle XXI. Ara és el moment de formular una llista de criteris i de consideracions per a recuperar les identitats en aquest present segle. De manera esquemàtica, podem assegurar el següent. Primer, la noció de justícia a utilitzar és la d'equitat. Les societats haurien d'entendre la justícia com a equitat. Aquest concepte articula la llibertat, la igualtat i el respecte a la diferència. Ens permet reconèixer drets diferents als qui són diferents. Segon, cal elaborar una ètica mínima, un marc jurídic mínim. Aquest reconeixement de drets diferents suposa també que les societats, tant els estats constituïts com les formes supraestatals, no han de restar indiferents axiològicament. S'hauran de comprometre amb certs valors concrets elaborant una ètica de mínims. Hauran de renunciar a tafanejar en la manera de viure dels ciutadans de les diverses comunitats. Han de renunciar, doncs, a una ètica de màxims, tot garantint l'acompliment de l'ètica de mínims, pel bé públic i pels drets de totes les comunitats. Aquesta ètica mínima o global, vigilada pels marcs jurídics estatals i supraestatals, hauria d'incloure, com a punt fonamental, la igualtat bàsica entre totes les persones del planeta, independentment de la seva cultura, del règim de govern del seu país i del grau de sobirania política de què disposen. Malgrat que alguns consideren que la identitat decisiva és la que defineix la ciutadania, que suposa fruir dels drets constitucionals i exigeix l'adhesió als procediments democràtics, àmbit de l'ètica mínima, creiem que no existeix una identitat només ciutadana. L'ètica de mínims no aporta un univers axiològic complet a la persona perquè pugui desenvolupar-se plenament. Recordem que la pretesa ciutadania universal que postulen alguns autors pot convertir-se fàcilment en l'elevació de quelcom particular arran universal. Sovint es pren per universal el que és majoritari i això s'identifica amb el que és occidental. Una ciutadania verdaderament universal hauria d'incloure els irrenunciables mínims i bàsics compartits, l'ètica mínima que ha de tenir tot habitant del planeta Terra pel fet de ser persona, independentment de la seva cultura i condició socioeconòmica. Aquesta ciutadania es podria anar perfilant mitjançant un veritable diàleg intercultural. Tercer, és necessari educar en el valor de la diversitat. Les societats haurien d'educar els seus membres de tal manera que apreciessin la diversitat com un valor. L'existència de diferents comunitats culturals pot ser vista com un enriquiment de la pròpia cultura. Cal considerar com un bé primari de la persona el dret a pertànyer a una comunitat. Hem de fugir dels models uniformadors o d'assimilació de les cultures minoritàries i de les formes discriminatòries per raó de la cultura, de la religió, etc. A tal fi, tanmateix, cal entendre que promoure els drets de protecció sobre les cultures minoritàries, com els immigrants, minories nacionals, els propis receptors, no significa anar contra altres cultures. Quart, és irrenunciable la lleialtat al marc global que agrupa totes les cultures. Les diverses identitats que conviuen als marcs estatals i supraestatals han de ser igualment lleials al marc comú que les uneix. No resulta fàcil, tanmateix, en tots els països europeus on el marc comú s'ha generat des d'un context històric que ha anat incloent diverses cultures, però en el qual encara no hi han entrat les noves cultures de la recent immigració. Aquests nous ciutadans encara no han fet seu un marc on no han participat i que sovint respon a les cultures occidentals. Per això, difícilment es pot parlar d'ètica de mínims o de marc jurídic mínim quan ha estat elaborat principalment des d'una cultura. Un exemple, des d'un nou marc jurídic consensuat a través d'una ètica de mínims en un estat europeu on la presència islàmica sigui important, quan volem arribar a un consens sobre quines festes s'haurien de respectar, sembla lògic pensar que la decisió hauria de néixer d'un equilibri entre les festes d'origen cristià, de gran tradició històrica als estats europeus, i les islàmiques. Cinquè, és possible viure identitats múltiples. Tot individu pertany a una comunitat que li atorga una identitat primària. Aquesta identitat primària no ha d'excloure que es complementi amb d'altres entitats de forma concèntrica. Aquestes identitats múltiples dels individus ajuden les seves comunitats a no tancar-se i els individus a veure que les identitats són dinàmiques, evolucionen. Les identitats no s'exclouen necessàriament les unes a les altres. Es pot ser un bon ciutadà dels Estats Units, lleialtat a un estat, essent de religió islàmica, lleialtat a una ètica de màxims religiosa. No pel fet de ser més europeu, marc supraestatal, un és menys espanyol, marc estatal, o menys català, una comunitat cultural en marc polític no estatal. Sisè, la identitat es construeix, la identitat de les comunitats es va construint a través del diàleg amb la generació actual, individus que pertanyen actualment a la comunitat, tot cercant els seus anhels col·lectius. Recordem que les tradicions culturals són inventades de nou constantment. No hem d'idealitzar formes culturals històriques per tal d'afirmar la identitat present. La història d'un origen comú ajuda, sens dubte, a generar identitat, però aquesta ha de respondre a un replantejament constant per part de les generacions actuals. No s'ha d'aturar en formes històriques quan la realitat ha variat de forma evident i, en conclusió, la identitat es va refent constantment. Epíleg. Què pot aportar el cristianisme al debat per a crear una societat més comunitarista? En el nostre món pluralista, és bo que apareguin les anomenades ètiques de mínims que intenten cercar aquells valors mínims compartits com a societat, expressats sovint com a drets, declaracions de drets humans, i amb la intenció d'anar-los ampliant. Tanmateix, al nostre entendre, són necessàries les comunitats amb les quals es visquin les anomenades ètiques de màxims on la persona se senti comunitat. Aquest projecte de mínims expressats en drets és una tasca i un repte. S'ha d'anar fent des de les diverses sensibilitats ètiques per a respondre als problemes que patim com a comunitat global. I és important que en les ètiques de mínims imperi, com a principi compartit, la justa distribució dels recursos entre les comunitats, perquè no hi hagi diferències significatives entre elles. Però no podem oblidar que, perquè imperi un principi de justícia, és necessari interioritzar un principi previ, l'obligació envers l'altre. L'ètica cristiana podria aportar el que podem anomenar ètica agàpica, que no rau lluny d'intuïcions ètiques d'altres tradicions religioses com la compassió budista. Aquesta ètica pot col·laborar eficaçment al debat per a crear una ètica comuna o mínima. Els valors de l'ètica agàpica, com la fraternitat, solen estar situats en totes les ètiques, al cim i no a la base de la construcció del nou sistema ètic de mínims. Les ètiques de mínims reconeixen la bondat ètica de la solidaritat o de la gratuïtat, però aquests valors estan reservats a les ètiques de màxims. En canvi, la nostra proposta és que la solidaritat i els deures envers el desenvolupament dels altres s'haurien de col·locar a la base de l'ètica de mínims, el fonament d'una verdadera ètica compartida per les diverses comunitats culturals. L'ètica cristiana, basada en la fe en Déu Pare i Mare de tots, converteix tots els altres en germans i germanes, i aquesta afirmació es tradueix en l'àmbit social en la construcció d'una societat més solidària. Els deures envers l'altre són col·locats en primer terme. La justícia ja no és minimalista i la igualtat s'harmonitza amb el respecte a la diferència. Es van creant comunitats solidàries amb les altres perquè saben que més enllà de les diferències culturals hi ha una igualtat radical, ser fills, filles del mateix pare, mare. Així, una ètica basada en el deure envers l'altre s'expressa en deures abans que en drets, o si més no, en una correlació clara entre drets i deures. D'aquesta manera, s'estén que aquesta ètica pot demanar com a deure la renúncia a un dret propi, quan l'ús d'aquest dret comporta a l'altre un perjudici clarament major que el que causaria al primer la renúncia al seu dret. Aquesta consideració de la renúncia a un dret propi ha de tenir en compte la consideració de si aquesta renúncia pot comportar que d'altres perdin de forma no voluntària aquest dret. Si fos així, es posarien en perill en l'àmbit dels drets col·lectius els drets de les minories enfront dels drets de les majories i en l'àmbit dels drets més individuals els drets dels més febles o dels més desfavorits, i aquests deures esmentats existirien amb els altres i amb els futurs altres. Fins aquí el quadern 147 de Cristianisme i Justícia, Identitats per al segle XXI, que ha estat redactat per Joan Carrera i Carrera. Joan Carrera, sacerdot jesuïta, metge i doctor en teologia moral, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i col·laborador a ESADE, i membre del Consell Directiu del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia.